A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs serà entre el 31 de maig i el 3 de juny, és a dir, comença tot aquest dijous i acaba aquest diumenge, aquest segon Gin Festival de Sitges, una nova edició després de la bona acceptació i els resultats obtinguts en la passada, doncs, que ha motivat a l'Associació Comarcal de Treballadors d'Hostaleria, l'Agrupació Comarcal de Treballadors d'Hostaleria, ara ho hem dit bé, per fer aquest esdeveniment dedicat a la Ginebra, com la principal idea de poder fer arribar al públic totes les marques col·laboradores, donant informació de primera mà a professionals i clients finals mitjançant cates, masterclass o exhibicions. Rubén Obric, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Si es fa la segona, vol dir que la primera va anar bé.
Sí, sí, la primera va tindre èxit i, bueno, vam aconseguir el que preteníem. En un principi era també cridar l'atenció i aportar al poble, doncs, un producte de qualitat, no? Uh-huh. I aquí ens veus, una entrada i més reforçats, amb instal·lacions més grans, amb més participació i més involucració per part del poble. Són 4 dies d'esdeveniment que tindrem aquí, com bé has dit, des del dia 31 fins al dia 3.
Aleshores, què és un Gin Festival? Com plantegeu la idea d'un festival dedicat a una beguda?
Molt bé, doncs mira, ja sabem tots que, bueno, ja portem un temps, doncs, que el gin tònic s'ha ficat de moda i, de més, llavors, nosaltres volíem, doncs, això, fer una presentació de les diferents ginebres premium que tenim aquí i bé, donar-les a conèixer, donar a saber també que no totes les ginebres són iguals, no totes les tòniques són iguals, i, en fi, serà una reunió de professionals, serà una reunió de mestres, on tots podrem aprendre una miqueta més sobre aquest producte, no?
Perquè venen diferents marques, no? Heu aconseguit, doncs, que diferents cases productores, tant de tòniques com de ginebres, participin activament en aquest festival.
Correcte, tenim a prop de les 30 marques de ginebra i 7 o 8 tòniques, encara que a dia d'avui van entrant sorpreses, i la veritat és que està tenint molta acceptació per part de les marques. Estan veient que també Sitges és el puesto ideal, doncs, també per donar a conèixer aquests productes, i en fi, aquest any veurem aviam què tal funciona, que té tot molt bona pinta.
A veure, ens comentava en Rubén, no totes les ginebres són iguals, no totes les tòniques són iguals. Si pensem en ginebres, ens vindran al cap, doncs, 2 o 3 marques. Si pensem en tòniques, gairebé ens en ve al cap una i mitja, o 2. Però,
sí,
però, de fet, ens en venen al cap molt poques, perquè, evidentment, doncs, l'explotació comercial de determinades i el poder econòmic de determinades marques a l'hora de fer publicitat, doncs, fa que tothom tingui la percepció de gairebé dir-li el nom de la marca abans que fins i tot el nom de la beguda. No totes són iguals, són, fins a quin punt són diferents les tòniques entre elles, o la mateixa marca fa diferents tòniques? A veure, com ho podem explicar?
Sí, entre les tòniques, diguéssim que, al igual que les ginebres, doncs, hem pogut sempre gaudir de certes marques. Aquest any, doncs, es podem trobar aquí a Espanya, doncs, més de 200 marques de ginebra. Algunes d'elles s'han apuntat al carro, sí, però sí, ben bé que són uns productes elaborats amb consciència, porten un altre tipus de botànics, perquè el que teníem fins fa uns 6-7 anys eren unes ginebres més típiques London Dry, no? les que coneixem de sempre. Han començat a haver-hi marques amb altres tipus de botànics, amb més destil·lacions.
Ara m'aturo aquí, què són els botànics?
Els botànics són els condiments que els afegeixen a la marca. Uh-huh. Doncs el producte varia molt.
Per ser una mica didàctics, què és la ginebra?
La ginebra és una beguda destil·lada procedent del cereal, encara que així també hi ha marques que estan treballant, a més del cereal, amb la patata, i un afegit de ginebró. Com si diguéssim així, parlant clarament, seria com un vodka amb ginebró, una beguda destil·lada amb base de cibada i amb l'opció de patata.
D'acord, el vodka és sec, i aleshores aquí se li afegeix un producte vegetal aromàtic, que seria,
correcte,
el ginebró, que li dona doncs, una consistència una miqueta més suau que el que és el vodka, que és una beguda molt més seca, molt més aspra.
Correcte, li donaria una miqueta més de amargor, potser. Uh-huh. Amb aquestes ginebres doncs, ara doncs, estan portant diferents botànics, que si cardamomo, que si ojo de dragón, regalícia, etcètera. No acabaríem mai, perquè n'hi ha tot tipus de botànics i te'n pots trobar de qualsevol tipus.
Per tant, hem d'entendre que poden haver tantes ginebres com imaginació que tinguin els seus elaboradors?
Doncs sí, perquè la ginebra, ja et dic, és un producte doncs, que hi ha un encarregat, un destilador, doncs, que procura arribar amb un fin comú, o sigui, arribar amb un producte potser amb un regust d'un botànic o amb uns aromes cítrics. Uh-huh. Per això, amb el tema de les ginebres, jo trobo que hi ha ginebres per qualsevol moment. Ja trobem ginebres florals, ginebres cítriques, ginebres espaciades, etc. No acabaríem mai. Hi ha un repertori, hi ha un bon repertori de ginebres.
Uh-huh. I amb les tòniques suposo que va ser el mateix, no?
Amb les tòniques, doncs, jo podria dir que les tòniques les podríem diferenciar segons el seu tipus d'amargor, el seu tipus de glucosa, n'hi ha que en porten més o menys glucosa, sucres afegits, i després tindríem també el grau carbònic. Hi ha tòniques amb un grau carbònic molt més fi, diguéssim una diferència entre el cava i el xampany francès, uh-huh. una borbolla més petitona, més gran, hi ha diferents característiques que podem... a més que també tenim... segons quines ginebres van bé amb un tipus de tònica, etc. O sigui, no totes les tòniques van bé amb totes les ginebres, encara que així al final tot va al gust de consumidor, no? Uh-huh. Finalment s'ha de fer el que més t'agradi i no el que pots aportar, però sempre recomanes que sigui així, no?
Per tant, si hi ha tanta possibilitat de tenir ginebres diferents i tanta possibilitat de tenir tòniques diferents, la possibilitat de combinar i fer un gin tònic, que seria una beguda, doncs que tothom té al cap, que és una beguda, sobretot és transparent, bàsicament, sí. Oi? Transparent amb una miqueta de bombolleta i poca cosa més. Mm-hmm. És immensa, és a dir, la possibilitat de combinatòries diferents, mm-hmm. és molt gran.
Et pots trobar amb un munt de combinacions. He aquí la feina del barman, i no només el barman, cada cop és més la gent que de forma domèstica doncs, també els agrada tindre les seves dues botelletes a casa, ampolletes a casa, doncs, per sorprendre el convidat. No? Mm-hmm. I bueno, això és el que antigament els avis doncs, preparaven aquells caps, aquelles sangries, aquelles begudes que els agradava rebre les seves amistats quan arribaven a casa, doncs amb el gin tònic el mateix. És bueno, afegir una miqueta més de gràcia doncs, després de dinar, no?
D'acord. En qualsevol cas, cadascú... això depèn molt del paladar. Cadascú tria quina és la millor fórmula en funció de, clar, el paladar de cadascú.
Sí, de fet aquest festival va destinat doncs, a que el públic pugui tindre, tenim obert a partir de les 7 per l'entrada al públic, que el públic pugui veure i diferenciar els tipus de ginebra. Ens trobem que si no tenim l'oportunitat de tastar-ho abans, els que ens dediquem a tot això que podem provar a diari, no hi ha cap problema, però a tot aquesta gent que hem de fer arribar aquest producte, que puguin diferenciar un producte de l'altre i finalment es puguin quedar amb el que més els convingui, no? Uh-huh. És una gran oportunitat doncs, per mostrar tots aquests productes.
I ara em permetrà aquí el Rubén gairebé una broma, però clar, tots sabem com va un tast de vins, més o menys. Un tast de ginebres encara cal ser molt més professional, no? Perquè és que si no va la segona ja...
Bueno, també, aviam, és gairebé el mateix, podria dir que és el mateix, doncs també trobes les diferents estructuracions dintre de la boca, amb la llengua, que t'arribi doncs al pit...
I sobretot no empassar-t'ho gaire.
No. Bueno, s'ha d'empassar també per poder corroborar doncs, que els alcohols estan ben fets, doncs si t'arriba al pit i notes no aquella petita escalfor, doncs també t'indica doncs, que el producte és un producte amb finalització, o sigui, no es queda a la boca només, un bon producte ha d'arribar fins al pit, no? Així dit d'aquesta manera també sembla que sigui, però és la veritat, ha d'arribar des de la boca, has de trobar el regust de boca i una vegada la furtó que t'arriba al pit doncs, demostra doncs, que és un alcohol ben destil·lat, no?
El que passa és que, clar, quina graduació té la ginebra?
Bueno, ara aquestes noves ja estan tenint de 40 cap amunt. Sí, ens trobem amb ginebres de 47 graus. També t'he de dir doncs, que ara el tema gin tònic, les medides estan declarades, 5 centilitres de ginebra i 20 centilitres de tònica. No les borrades que ens podien trobar abans doncs,
d'una... Mig i mig.
Sí, això, bueno, això la millor... Hi haurà algú que ho agrairà, però ja et dic jo que el tema del gin tònic és un tema ritual on entren les mesures, o sigui, has d'obtindre sempre un producte final igual. Per tant, la mida que tots recomanem som els 5 centilitros de ginebra i els 20 de tònica. Aquesta és la mida perfecta doncs, perquè aquests 47, 40 i escaig graus tampoc et faci passar un mal rato. No? Uh-huh. El gin tònic també és, bueno, és una beguda que calculem de 20-25 minuts per prendre tranquil, amb gent, amb un bon ambient. Torno a repetir que no són els cubates d'antanyo, uh-huh. doncs que duraven 10 minuts o menys, no?
D'acord.
No ho assegurejaves, no aprofitaves aquesta beguda, no li treies el benefici, no?
No s'ha de beure ràpid.
No, consum responsable, això sobretot, sempre.
I la proporció, per tant, 4-1.
Correcte, 4-1, seria la mida exacta, no?
4 parts de tònica per una part de ginebra.
Correcte.
I amb què s'ha d'acompanyar? Què ha d'haver dintre del got, a part de la tònica i la ginebra?
A part de la tònica, bueno, jo soc molt clàssic, jo ja prenia gin tònic abans de les modes. L'únic que necessites per fer un gin tònic és una copa ben freda, uns bons glaçons de gel.
Com ha de ser la copa?
La copa, si possible, una copa oberta, perquè aquí entren el que són els aromes, no? Uh-huh. Aviam, a l'hora de fer el gin tònic, a més de tindre una copa freda i un bon gel, la mesura adequada a ginebra, 5 centilitres, i la tònica de 20 centilitres, doncs li afegirem diferents... Li podem afegir diferents botànics. Jo sóc de la pell de la llimona, no? Del twist. Llavors, aquest producte, com bé m'has preguntat sobre la copa, uh-huh. és molt important el que la copa sigui oberta, al igual que els vins, primer ficarem el nas, trobarem uns aromes d'aquesta llimona o de la ginebra i en passarem al gin tònic.
Per tant, el tradicional got de tubo, que és el que donen a molts
sí.
llocs, no és el més adequat.
Sí, jo ja no li trobo cap valor al tubo ara, no, a no ser que sigui per fer el típic tubo de cervesa, no? Uh-huh. Doncs ja cada cop hem d'anar una miqueta... assimilant i veient doncs, que un bon servei també entra un bon producte i una bona cristaleria. No? El tema del tubo doncs, no permet fer les accions que necessites doncs, per prendre un bon gin tònic en aquest cas. No?
Per cert, no t'hem preguntat, quants glaçons?
Quants glaçons? Fins a dalt. O sigui, no s'ha d'escatimar en gel, sí. No s'ha d'escatimar en gel, hem de pensar que el gel, a més, ha de ser un gel compacte, un bon gel, això ens permetrà... Doncs, de...
No fem mojito.
Que estem... no fem mojito, el gel ben compacte, que ens pugui permetre de tindre un producte ben fresc sense haver de desfer-se gaire el gel, no? Uh-huh. O sigui que és molt, molt important tindre un bon gel.
Perquè si no, llavors la proporció d'aigua seria tan important que no...
No, hauríem d'afegir-li més ginebra després, no? broma.
Que no seria adequat.
No.
Aleshores, m'has comentat també pell de llimona, és a dir, no mitja llimona ni...
No. Això també és una miqueta un error que s'ha d'anar començant a subsanar, no? Dintre del que és el gin tònic. I és que de la llimona, sabem que el centre de la llimona és cítrica, sí. la part més blanquinosa, d'aquí trobem l'amarg, i de la part de fora de la pell és on trobem els àcids essencials, no? És el que ens donarà l'aroma a la copa.
D'acord.
O sigui, el que és el gin tònic no hem d'afegir-li llimona, sinó donar-li un aroma de llimona. Llimona, jo parlo de llimona, però hi ha altres tipus de fruites que els hi pots afegir, la llima, el pomelo, la taronja, en fi, això ja et dic, no acabaríem mai perquè, com bé has dit abans, hi ha tants botànics i tantes combinacions que això va a gust de tothom.
I aleshores m'has dit prendre en calma, si pot ser amb els amics, evidentment,
sí.
20 minutets, 25 és el temps
sí.
ideal... Per poder saborejar doncs, aquests 5 centilitres, en el fons, que serà el que veurem de ginebra.
Correcte.
La resta doncs, són aromes, és la tònica.
Uh-huh.
Evidentment, no hem de ser al·lèrgics a la quinina.
No, això és el primer. Sí, sí.
És important. Hi ha gent al·lèrgica a la quinina, oi?
Sí, m'imagino. Avui dia hi ha gent al·lèrgica a moltes coses.
Uh-huh.
Bé, tenim altres opcions. Es pot fer un gin lemon també. Aviam... S'ha de fer córrer la imaginació. També si és veritat que aquest any el festival és el Gin Festival i no el Gin Tonic Festival, aquest any també volem donar una miqueta un pas endavant i donar a conèixer les diferents opcions que pot donar una ginebra, no? No ens oblidem d'aquí.
Llimona, taronja, cola...
Cola, exacte, a més d'altres tipus de combinacions com el reconegut Dry Martini, que el diumenge també tindrem una presentació amb un gran barman de Dinamarca, que ens donarà unes sessions de cocteleria clàssica i farem un aperitiu amb Dry Martinis, i etcètera, amb més combinacions a base de ginebra.
Anem repassant una miqueta el que hi haurà en aquest festival. D'entrada, el passeig a les 11 del migdia, o a les 11 del matí, perdó, del dijous, del dia 31 de maig, hi ha aquest campionat Flair a nivell mundial.
Correcte.
Explica'ns això, què és el Flair i d'on ve la gent.
Bé, això del Flair és una modalitat que ja porta uns anyets aquí a Espanya, és cocteleria acrobàtica, és un campionat a nivell mundial, doncs ens trobem que vindrà el campió del món de Polònia, venen d'Estats Units, de Iugoslàvia, de Romania, etc. O sigui, serà un bon començament de festival on ho celebrarem aquí el passeig al final del carrer, al carrer 1 de maig, on des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit anirem fent unes exhibicions, campionat, unes classificatòries i una final.
I d'on vindran els participants?
Doncs venen de Polònia, venen de tot arreu d'Europa, venen d'Estats Units, i el millor
que hi ha. Us heu mogut força en aquest cas,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, tot també ha sigut gràcies a que hem pogut delegar una miqueta les funcions. Jo l'any passat ens vàrem dedicar a fer un festival d'un sol dia. Hem vist adequat que aquest any, doncs, per això de fer sonar la campana i despertar una miqueta d'interès, hem volgut reforçar-ho sempre amb l'ajuda del poble i de diferents persones que han volgut col·laborar amb aquest esdeveniment. Farem un esdeveniment festival de 4 dies, on bé has dit, el primer dia comencem amb un campionat mundial de flair, de cocteleria acrobàtica. Tot això ho porta a l'escola RBS, companys meus, que es dediquen a aquest tema del flair. El dia 1 comencem ja amb la presentació al Sitges Centre de Disseny. Començarem a les 4:45, finalitzarem a 9:15. Hem de dir que per al públic final, tota aquesta gent que no es dediquen al món de la cocteleria i de més, doncs poden vindre a partir de les 7, doncs d'aquesta manera tenim unes masterclass adaptades on te podrem aprendre i profunditzar una miqueta més sobre aquest producte. Hi haurà una exhibició per part de diferents grans barmans de diferents cocteleries de Barcelona, Madrid, València, on te podran també gaudir de com elaborar la cocteleria. Podran preguntar als 20 estants que tindrem allà entre tòniques i ginebres, directament amb alguns propietaris, venen forces propietaris també, tant de ginebres com de tòniques. O sigui, és un gran moment per poder professionalitzar una miqueta i la gent que realment tingui un interès pugui acabar de dir, ostres, doncs mira, és més del que imaginava. Aquesta és l'experiència de l'any passat. Doncs havia gent que no s'imaginava que el món de la ginebra fos tan extens i tan complexa, no? I és així.
És a dir, serà divendres a partir de les 7 de la tarda sobre el públic.
Correcte.
Quan costarà l'entrada?
L'entrada costarà 12 euros.
12 euros.
O sigui, no és un preu desorbitat per el que ens trobarem allà. Tindrem unes classes dirigides per part de grans professionals, podrem fer els diferents tastos de ginebres i gin tònics i moltes més sorpreses que ens esperen allà, que déu-n'hi-do, aquest any serà un bombasso.
Serà un bombasso aquest any.
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs això és el que heu previst per el divendres, que tota l'activitat es trasllada, per tant, del passeig que hi haurà estat dijous al Centre de Disseny. I el cap de setmana, què tindrem?
Molt bé, el cap de setmana aquí és on entren ja la col·laboració dels diferents locals d'aquí Sitges, no? Aquest any hem volgut presentar un producte del qual es pogués aprofitar tothom, no només econòmicament, no mirem aquest tema, sinó mirem el tema de projecció, el donar-nos a conèixer, el veure que en altres realment tenim interès i ganes per professionalitzar una miqueta amb aquest poble. Bueno, ens trobarem en diferents locals del carrer 2 de maig, 15 locals del carrer 2 de maig, on elaboraran un gin tònic cada un, i altres locals de la vora del 2 de maig, on entren cocteleria, alguna cocteleria, entra algun bar, on també col·laborarà doncs, preparant aquest gin tònic.
A cada bar serà un tipus diferent.
Aquesta és la intenció,
d'acord,
de que cada bar pugui elaborar una marca diferent i un gin tònic diferent, que hi hagi una miqueta de diversitat, no? Que
la gent pugui... Ningú els podrà provar tots, oi?
Uf, jo, amb mi que no hi comptin, jo ja els he provat tots. No.
Sí, però no el mateix dia,
no,
suposo.
No, jo diferents dies, si no acabaria fatal. Tenim l'opció de, hem parlat amb el carrer del Pecat, l'opció de poder presentar el producte amb mig gin tònic. Això també donarà capacitat de poder provar més varietats.
Una miqueta més,
però tampoc sense passar-se. Torno a dir, ja igual que al principi, que també volem donar a conèixer el que és el consum responsable, sobretot, no?
Sobretot, seny, després de beure el gin tònic, que ningú agafi el cotxe.
No, que agafin, vagin a la platja a refrescar-se. No, però no, que ningú agafi el cotxe, tenim taxis, tenim de tot, o sigui que no cal... No cal arriscar-se, sí que certament, segurament, doncs es veurà una miqueta més de lo normal, però sí que nosaltres fem peu a que això ha de ser un producte de consum responsable, com tots els productes destil·lats. S'ha de prendre amb cap, no? A poc a poc, degustant i no fent el boig.
I cal remarcar que això no és un botellón, que
correcte.
Això al revés.
No, això és el que...
És un consum per gaudir.
Això és el que menys li interessa a aquest poble, el botellón. S'ha de portar un producte de qualitat i que, bueno, que puguem dir que és el tema festival, doncs, que es pugui quedar aquí Sitges durant molts anys. O sigui, cada cop està agafant més volum i jo m'agradaria que això serveixi també doncs, per això, per pensar en que sí, que aquí Sitges necessitem potser professionalitzar una miqueta més el sector. No dic que ho estem fent malament, però sí dic que es podria fer millor.
I què passarà diumenge?
El diumenge farem un dry time, un homenatge al dry martini. El farem en un nou local que bueno, cobrim aquí a Sitges.
Ara m'ho permetràs, què és el dry martini? Per explicar-ho ràpid.
Correcte, mira, el dry martini és un dels còctels més clàssics i de què més s'ha parlat sempre, no? És la ginebra pura. I després ja aquí el vermut sec li ensenya l'etiqueta, doncs s'ha de ficar una mesura molt petita de dry martini. És el còctel per excel·lència per mi. És el que sempre ha estat, el que està i el que estarà sempre. I no em sento d'oblidar doncs, que és un dels còctels més coneguts amb ginebra. Ara parlem del gin tònic, però sí que el dry martini ha sigut sempre un còctel de referència.
D'acord, és barreja, per tant, de ginebra i martini.
Ginebra i martini. Martini gairebé... Hi ha moltes...
Testimonial.
Sí, testimonial. Encara que li ensenyis només que l'etiqueta...
L'etiqueta, ja... llavors ja es converteix en un dry.
Correcte, ja només ensenyar-li l'etiqueta. Bueno, és un còctel on tot és gin, sí que se li ha afegit una miqueta de vermut sec, va a gustos, a pesar de que és un còctel que sembla sigui... molt bàsic, doncs és un dels còctels que més s'ha escrit. Hi ha un llibre que hi ha 100 i pico maneres de fer un dry martini, imagina't. O sigui, una cosa tan simple com és un producte de ginebra i un producte dry. No? I bueno, també el tindrem present. Vindrà un gran barman de Dinamarca, és ambaixador d'una marca de ginebra, vindrà a veure'ns, ens donarà una xarra sobre la cocteleria clàssica.
On es farà això?
Això ho farem en un local que s'ha obert ara fa poc, del qual aniré a treballar en una setmana. Estan esperant que jo ja acabi el festival per anar a treballar. Es diu el 3, és el gastrobar, un nou gastrobar que ha obert a l'Eduard Arola, el que era l'antic hotel Sitges Park, que ara és el Medium Sitges Park, i ho farem a les 12 del migdia. No espero gaire gent aquell dia, doncs seran 3 dies de festival, i el quart doncs sembla ser que potser hi haurà molta gent dormint, però ja estarem nantros el dia 3.
Home,
a les 12 del migdia.
Un diumenge a les 12 del migdia és l'hora per anar a fer el vermut.
És l'hora perfecta, a més traurem uns aperitius de la casa i bé, gaudirem d'unes bones explicacions professionals, gaudirem d'uns bons còctels, còctels i un bon aperitiu.
L'acte serà obert al públic?
L'acte serà obert al públic. Ara, nosaltres el que ja estem preparant és el menú aperitiu que servirem i res, farem un aperitiu doncs, per 35-40 persones màxim, no? Perquè tampoc aquest senyor no el farem fer 40 còctels tot seguit, pobre senyor. Allà estaré jo ajudant-lo també. Però farem un grup així tancadet, 35 persones, i farem un aperitiu i una xarra, doncs també, m'imagino, parlarem de lo que ha sigut aquest festival i unir una miqueta de sinergies amb tothom per veure de fer ja el tercer. No hi vull pensar encara pel tercer, estem al segon, encara no hem començat, però tot apunta que podria ser així.
Tornant al principi, allò de la cocteleria acrobàtica, allò de la cocteleria acrobàtica és allò que ens imaginem, allò que hem vist a les pel·lícules a vegades?
Sí, el Tom Cruise o el Coyote, no?
Sí,
un tema molt semblant.
D'acord.
És una forma divertida és un show, és un espectacle més afegit doncs, per una preparació d'un còctel. No?
És a dir, que tindrem a Sitges el campió del món d'aquests shows.
Sí, el campió del món. A més que també tindrem... els jutges també són vinguts de fora, són jutges professionals que també vindran cap aquí. O sigui, serà tot un espectacle que jo animo a que vingueu a veure. O sigui, serà fantàstic. A més, allà se serviran mojitos... se serviran cervesetes, o sigui, hi ha un ambient molt agradable i molt, molt juvenil, no?
D'acord. Molta feina tot plegat, Rubén?
Molta feina, i sí, molta feina i mal de caps, i sempre pensant aquí, pensant allà, però bueno, això... L'any passat també ens va ocórrer el mateix, però al final doncs, és molt gratificant el veure que la gent ha pogut aprofitar de tot això i jo, la veritat, de poder portar un producte com aquest al meu poble, on jo he treballat sempre, on jo he estat sempre, doncs per mi és un hàndicap. M'agrada veure com la gent aprofita i aprèn una miqueta sobre això. Més que res, aportar un granet de sorra, tampoc és res més.
Qualsevol cas, l'Agrupació Comarcal de Treballadors d'Hostaleria doncs, té interès per això, per fer esdeveniments com aquest, ara que també doncs, heu rejuvenit, no?
Sí,
en certa mesura,
sí.
la gent que i esteu al darrere, oi?
Sí, ara aviam ens ho estem prenent amb moltes ganes i bueno, torno a repetir tot el que puguem fer doncs, per poder col·laborar amb l'àmbit professional d'aquí de Sitges i poder aconseguir de tindre un bon producte. Quan dic producte és un producte final, Sitges és un bon producte, els establiments que tenim és un bon producte, tindrem un bon producte també a l'hora de servir, tot plegat serà el que li donarà un valor afegit doncs amb aquest servei turístic de Sitges, no? Una miqueta de reclam.
Al llarg de tota la conversa m'ha estat comentant tots els aspectes especialitzats que hi ha al darrere de servir un còctel com tan clàssic com allò, com una ginebra amb tònica, un gin tònic. Per anar al principi una altra vegada, se saben servir gins tònics?
Sí, se saben. A on? Aquí?
Aquí.
Bueno, hi ha de tot, hi ha puestos que sí. Aviam, si el que hem de fer és això, és treure del cap dues tonteries que tenim, no? I és, com tu bé has dit, que és el got de tubo i el tros de llimona. El tros de llimona també pot arruïnar el gin tònic, o sigui... I amb sobre gustos no hi ha res escrit. Si tu t'ho demanen amb tros de llimona, tros de llimona, però la llimona el que et donarà és aquella acidesa, no? Que potser no busques per aquella copa final. L'únic que busques és l'aroma, no l'acidesa dintre de la copa, no? Però ja et dic, això és molt particular, però si hem de partir de la base de que...
No, és que gairebé sempre s'ha servit amb mitja llimona allà
sí,
dintre.
Sí. Home, aviam...
Quan es demana un combinat, el més normal gairebé és que et posin la mitja llimona.
Sempre, però quan parlem ja d'un producte premium i un producte dissenyat, doncs diguéssim, perquè sigui d'aquesta manera, doncs hem d'adaptar-nos a lo que tenim ara, òbviament, sense oblidar, jo no oblido mai el que és la cocteleria clàssica, coses que ara potser ja no es fan tant, però és la base de tota la cocteleria. Ara doncs, ens hem de ficar a l'alçada doncs, de l'actualitat en quant a destilats i de més. Aquesta beguda premium t'exigeix una elaboració diferent, una forma de preparació diferent. Bueno, també està aquí doncs, el tema de que el gin tònic ha de tindre no només un bon gust, sinó una bona vista, no? O sigui, tot plegat és el que diem, tenim un producte final, que és un gin tònic ben preparat, amb les mesures adequades, amb una bona vista i la bona elaboració del barman, no?
Quina és l'hora bona per prendre un?
L'hora bona per prendre, a totes hores és bona.
A totes hores?
I tant,
home, de bon
sí,
matí
sí.
Potser és una mica excessiu.
Bueno, de bon matí, així, això sí. Després d'un àpat, sempre.
Després
d'un àpat. No de l'esmorzar,
sí, sí.
Però sí que al migdia i per sopar. Sobretot és una beguda doncs, que s'està prenent molt a l'hora de sopar. Uh-huh. Doncs el seu gas carbònic doncs potser ajuda a fer una miqueta més la digestió, el rotet aquest que ens falta després de dinar, uh-huh. de vegades o de sopar, o sigui, sí, està més bé destinada de cara després de dinar, després de sopar. Després de dinar no gaire tant, perquè la gent ha de seguir treballant i ha de ser conscient, però sí que a l'hora de sopar, quan ja saps que després no t'espera res més que el llit, llavors sí.
És un producte molt relacionat també doncs, això amb la nit de festa, amb la ballada amb els amics al vespre, etc. Ah,
exacte, exacte. És beguda de reunió, que diria jo, no?
Sí, millor acompanyat que sol, en aquest cas, també.
Sí, sempre.
A diferència de, no sé, d'un whisky, que moltes vegades doncs, es pot prendre perfectament sol, allò, la meditació, un gin tònic sempre
sí,
és...
Sí, diguéssim que el whisky és més una beguda més independent, no? Això sí que a casa teva doncs, pots fer les teves catetes tranquil·lament, pots mm-hmm. disfrutar d'aquest whisky, però el gin tònic sí, perquè el gin tònic és un tema doncs, que t'agrada, sí, i t'agrada compartir. Sí, quantes vegades hem pogut veure que diferents persones reunides doncs, amb diferents ginebres i fan els seus tastos i comencen a mira, prova aquest, mira, prova l'altre, aviam, sí, és més tema ritual i per estar compartint amb algú, no?
Uh-huh. Doncs ja ho saben, tot plegat començarà aquest proper dijous, el dia 31, amb aquest campionat de cocteleria acrobàtica, el nom especialitzat tècnic d'això es diu Flair.
Sí, senyor.
Que començarà el passeig a les 11 del matí uh-huh. i durant tot el dia.
Durant tot el dia.
Especialistes vinguts, el campió mundial m'has comentat és de Polònia.
De Polònia.
Però vindrà gent d'Estats Units, vindrà gent de molts llocs del món doncs, a competir, a ensenyar doncs, això que a vegades hem vist allò, el que deia, sí, el barco iote i les pel·lis d'en Tom Cruise, doncs això. Uh-huh. Cocteleria acrobàtica. Doncs per l'elaboració d'aquesta tònica en ginebra, d'aquest gin tònic. Més enllà d'això, doncs el divendres, aquest segon Gin Festival de Sitges al Centre de Disseny, a partir de 4:45, només professionals, però a partir de les 7 de la tarda, entrada de 12 euros, de cara al públic en general, qui vulgui doncs, compartir, qui vulgui entendre algunes de les especialitats d'aquest món de la ginebra i la tònica de la mà dels especialistes, de la mà de les marques, de la mà dels propietaris dels locals, doncs ho podrà fer a partir de les 7 de la tarda al Centre de Disseny. I després, el dissabte, Gin Tour Vila de Sitges, els diferents establiments del carrer Primer de Maig oferiran diverses varietats del gin tònic en els seus establiments. Òbviament, millor no catar-los tots, però sí que... Doncs buscar una miqueta allò on es pot anar a catar. I per últim, el diumenge, el 3 de juliol, alguns esdeveniments, i entre ells bàsicament doncs això, a les 12 del migdia, aquesta mena de masterclass que oferirà a un senyor de...
Un senyor de Dinamarca, el barman es diu Michael Olson.
Uh-huh.
I bueno, allà podrem gaudir ja per acabar, per concluir... Tindrem la piscina al costat, o sigui que també...
I per descansar. Sobretot, moderació.
Moderació.
Moderació. Perquè, a veure, la ginebra té 40 o més graus, per tant, doncs, sobretot cal no abusar d'aquest producte. Rubén Ubrich, president de l'Agrupació Comarcal de Treballadors d'Hostaleria i organitzador d'aquest segon Gin Festival de Sitges, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que tingueu molta sort aquesta setmana.
Aviam.